Són les 7 i 10 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, a la 91.3 de la FM. Com cada dilluns, us portarem tota l'actualitat dels equips locals després d'un cap de setmana ple de competicions. Avui parlarem, entre d'altres, d'hoquei, de futbol sala, bàsquet i cross. A la part tècnica, en Jordi Puy, us parla en Brian Calvo i comencem. Doncs anem per ordre i comencem pel hoquei, que aquest cap de setmana l'equip masculí ha tornat a tenir jornada de lliga. Aquest cas ha perdut fora de casa 5-1 davant l'Helios de Saragossa. L'únic punt el va fer el Miquel Arnau davant el que és el líder del grup 2 de la divisió d'honor masculina. I cal dir també que la propera jornada, el dissabte, s'enfrontarà el Ripollet davant el CTT Mediterráneo València, que és el tercer classificat, així que als ripolletens els espera un altre partit molt, molt complicat. Malgrat la derrota, el Ripollet es manté fora del descens. I per parlar d'aquest partit, tenim per via telefònica el Ramon Argenté. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Derrota 5-1 davant el líder. Com vas veure el partit? Va ser una mica l'esperat?
Sí, era esperat, i la prova està que ja inclús es va canviar l'alineació. Es va donar descans a l'Albert Kenji i va entrar el Julio Andrade, sí. Andrade perquè vagi a jugar en partits, sapiguent que era molt difícil puntuar el camp del líder com aquí és l'Helios de Saragossa, no? Van començar bé perquè l'únic punt el va fer el Miquel, però doncs lògicament aquell equip és un equip que està lluitant pels primers llocs i és un equip difícil, no? El marcador va ser un claríssim, no? Només va puntuar Miquel Arnau, que va guanyar el Miquel Arnau en el jugador Eder Vallejo per sí. 0-3, va ser l'únic punt que va fer, però el marcador es va posar 1-0 a Portells, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1 i 5-1, claríssim, favorable a l'equip del Saragossa, que va demostrar ser perquè és el líder de la competició, no?
El resultat mostra, com dèiem, la diferència en la classificació entre els dos equips, l'Helios lluitant per l'ascens, el Ripollet per la salvació. Creus que també mostra la diferència en el joc entre els dos equips?
Sí, i això que el resultat és enganyós, perquè, per exemple, en el quart partit, doncs, el Raül va perdre 3-2 davant del jugador Enrique Ruiz, va perdre per 3-2, que de guanyar el partit, que ha sigut el 3-2, i llavors potser hagués canviat les coses, no? Mm. Potser llavors hagués arribat inclús al partit de dobles, no? Però el Raül va perdre per avantatges en el 5-7, va perdre per la mínima 3-2, i això va fer que aquell equip es posés ja 3-1 en el marcador, no? Llavors ja va venir el 4-1 de Marcelo Eduard sobre Miquel Arnau, i del Vallejo el número 1 contra Julio Andrade, no? Però nosaltres no esperàvem perdre, però inclús, ja dic, amb el 3-2 que anava guanyant el Raül Porta, potser hagués sigut un partit que hagués perdut per la mínima 2-4, o potser hagués arribat en els dobles, no? Comptant que ja es anava a perdre el partit perquè sabien que era superior, per això es va donar descans a l'Albert Kenji.
Malgrat la superioritat dels rivals, què creus que li va faltar, ja no només per aquest partit, sinó en un futur al Ripollet, què creus que li falta per competir amb rivals com l'Helios?
No, vull dir, lluitar contra els primers, com a... Ara el Ripollet tindrà dos partits seguits a casa, però també són difícils, perquè vindrà, per exemple, el Mediterrani de València, i a la segona setmana ve l'equip de l'Alicant, o sigui que el Ripollet s'enfrontarà en 15 dies... Sí. Amb els 4 de la Lliga, amb els 4 primers, comptant que ja van guanyar el camp del Mises quan anaven primers.
Exacte.
Vull dir que, clar, es poden produir sorpreses, no? Ara l'Helios és el líder, el Mediterrani és tercer, i l'Alicant, que serà el proper rival del Ripollet, que vindrà també a continuació el dia, sembla que és 12 de desembre, doncs hauran jugat en 15 dies amb els 4 millors equips de moment de la Lliga, comptant que ens porten 2 punts, perquè l'Helios té 10 punts, però els altres en tenen 8. I la Lliga és molt, molt... Hi ha dues lligues, no? El que lluita per pujar la categoria i el que lluita per mantenir-se. Però hi ha vegades que lluitant per la permanència pot ser que algun resultat et favoreixi i et posis a dalt, inclús per la promoció per pujar.
Sí, és el que parlaven les setmanes anteriors, que malgrat les diferències en quant a classificació, no hi ha tanta diferència en el nivell de joc.
No, llavors tenim com a claritat que hi ha l'equip de la carta mà de Màlaga que encara no ha guanyat cap partit, no? I això és molt important, i tenint en compte que la federació encara manté el Ciutat de Granada en el lloc número 11 perquè té 2 punts, no?
Clar, no, només un partit.
Però està retirat de la competició, o sigui, la lluita seria en aquest moment entre Càrtama, Maristes de Huelva i Ripollet, comptant que el Ripollet ha guanyat a tots aquests equips. A les 3 últims el Ripollet els ha guanyat, menys el Granada, que ja no hi jugarà, no? I ha guanyat equips de tal, no? Vull dir, ja dic, la lluita del Ripollet és, doncs, la permanència. Per això, segons quins partits qui es compta perdre, es dona descans a l'Albert i entra el Julio perquè es vagi, clar, perquè ara ben es pot fer. I perquè no tinguin lesions. Ara nosaltres, la Lliga amb les noies, tenim 2 lesionades. Tenim a l'Aina sí. I a la Lídia. I sort que hi ha descans fins al dia 14 de gener. Als nois no els hi ha passat això, però esclar, s'ha d'anar a entrar del quart jugador, que és el Julio, per si algun dia estigués lesionat o el Raúl o el Miquel o l'Albert.
Clar, perquè comenci ja a tenir rodatge.
Clar,
com has vist el Julio després de moltes setmanes sense jugar?
No, Julio està bé, el que passa que, esclar, el jugador que estava jugant com a tercer jugador a Lliga Nacional, llavors el pas, i llavors que per motius de feina ell, professional, no pot entrenar el que entrenen els altres, no?
Clar.
Llavors ha de fer entrenaments especials i s'ha de posar d'acord amb algun jugador per venir a entrenar els matins, vull dir que tampoc pot entrenar el que entrenen els altres, no? Però vull dir, és un jugador que... jugant a Primera Nacional seria un jugador primer o segon de qualsevol equip.
I parlaven dels propers partits que jugueu davant el València tercer, l'Alacant, com enfronteu també la mentalitat de derrotar i de que sabeu que en principi perdreu o que...
No, aquí estarà l'equip fort, aquí estarà l'Albert Kenji, el Miquel i el Porta, i volen el Miquel i l'Arnau i el Raúl, i es vol guanyar. Si es va donar la sorpresa a Mijas, a Granada,
sí.
Doncs perquè no donar la sorpresa davant del... I més jugant a casa, no? Comptant en compte que aquella gent... El partit se jugarà diumenge, eh?
Sí, el 3 de...
Sí, el diumenge a les 11 del dematí, sí.
Perfecte.
Aquest equip haurà jugat un altre partit. Poden passar moltes coses, que vinguin superentrenats o que vingui algun cascat. M'entens? Que venia allò que s'haig es lesioni. I esclar, amb el tenis taula estàs lesionat, no pots suplir ningú si no portes. Tu estàs jugant i et trenques la barra jugant i no pots canviar el jugador quan un pic ja està jugant al partit i aquells partits es perden, no? No estarem cap a això, però clar, quan vas a fora i tens dobles desplaçaments... Poden passar moltes coses, no? Que es trobi un malament, que estigui tocat el dia abans, i això a vegades es produeixen aquests resultats raros, no? Però la intenció del Ripollet és guanyar en el Mediterrani i guanyar la setmana següent a l'Alicant.
Esperem que així sigui, i com dèiem que el femení ha tingut descans, doncs aprofitem per parlar uns minuts del segon equip masculí, que a la segona divisió nacional va perdre per 4-3 davant el Parets.
Sí, un partit que també anava guanyant i que aquí també vam tenir jugadors lesionats i va haver de jugar un infantil va jugar i va fer 2 punts, aquest infantil va fer 2 punts a la Lliga Nacional, que és l'Albert Vilardell.
Molt de mèrit, sens dubte.
Sí, van jugar Pau Barceló, Martí Berenguer i Albert Vilardell, que va fer 2 punts. 2 punts, un punt al Martí Berenguer,
sí.
2 punts l'Albert Vilardell, no va puntuar Pau Barceló i no va jugar per lesió el Roger Miró. I es va perdre, doncs, al camp del Parets per 4-3 i el resultat va ser de 0-1 per al Ripollet, 0-2, 2-1, empat a 2, 3-2, Albert Vilardell va fer l'empat a 3 i finalment el partit de dobles es va perdre per 3-2 amb avantatges en el 5-7, 13-11 a l'últim set, que hagués pogut ser a favor del Ripollet. Tot i això, és un equip que aquest any ha pujat i en aquest moment doncs, mantindria la categoria, tenint en compte que està, doncs, hi ha 4 equips empatats a 6 punts a la segona posició. No? Hi ha el Sallent, l'Olot, un equip que va de Lliga Nacional, va passar a primera, i el Parets, que tenen 10 punts, i el Ripollet en té 6. Vull dir que... I la setmana que ve ens visita l'equip del Tona, que va últim de la Lliga. Per tant, podrien ser dos punts importants per mantenir també la categoria d'un equip que ha pujat, un equip que amb dos juvenils i un sub-21 i aquest infantil, doncs, estan mantenint la categoria.
Fins ara a l'Infosport d'aquesta temporada no hem parlat del segon equip masculí. Comenta'ns a grans trets com està transcorrent la seva temporada.
Bé, perquè és un equip que ha pujat. Tenia un jugador, que és el Martí Berenguer, que ha fet algun partit també, havia fet a la temporada passada algun partit a Lliga Nacional. Aquell partit que es podia perdre, aquell partit que ja estava guanyat abans de començar, doncs donava entrada a el Martí Berenguer, no? I llavors tenim que en aquest equip doncs fem jugar el Martí Berenguer com a jugador veterà, que és sub-23, i està parlant de 23 anys, el fem jugar com a superveterà, un sub-21 i un juvenil, que és el Roger Miró, no? I també tenim, doncs, com a quart jugador, l'Albert Vilardell, que va haver de jugar. Un equip que la seva d'allonses és mantenir la categoria per poder mantenir, doncs, l'escala, saps? Mantenir l'escala de la Lliga Nacional i si inclús es pogués pujar a primera, millor. Perquè tenim en compte que tenim un tercera nacional que podria pujar a segona nacional. Llavors tindríem divisió d'honor, primera nacional i segona nacional, que seria el bo per anar-se foguejant els jugadors i anar fent canvis i tots poguessin jugar aquestes categories.
Doncs desitgem que com a mínim compleixi l'objectiu de la permanència i digui, mira, per què no, que ja un cop complert aquest objectiu, aspirar a l'ascens.
Sí, de moment és el manteniment, eh?
Sí.
Les categories masculí i femení és mantenir la categoria. Això és la importància.
Perfecte, doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i ens tornem a parlar les properes setmanes.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Vinga, fins una altra.
Adéu.
Canviem d'esport, passem al futbol, que tenim preparats l'actualitat tant del Ripollet com del Pajaril. Primer anem amb el Ripollet, que el nostre company, el Marc Mata, ens porta tota la seva actualitat.
Ahir diumenge el Club Futbol Ripollet es va enfrontar a casa contra el líder, la Unió Atlètica Horta, un rival bastant complicat pels ripolletens. Abans de començar, el club es va sumar al Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, on es va llegir un manifest recolzant la igualtat. Un cop llegit aquest manifest, es va donar inici al partit. Una primera part bastant igualada, on van veure dos equips que havien sortit a endur-se'n la victòria. Davant el domini de la Unió Atlètica Horta, els ripolletens pressionaven i no afluixaven en cap moment. Tot i així, els homes de Pitu no aconseguien estrenar el marcador. En aquesta part, els visitants van rebre algunes faltes, unes faltes protestades. A 20 minuts del maig, l'Horta va tenir una bona oportunitat per estrenar el marcador a favor dels visitants, però la pilota va anar a parar fora. Pocs minuts més tard, els barcelonins van tornar a tenir una altra oportunitat arran d'un xoc entre dos jugadors i que va tornar a fallar l'equip visitant. El descans va arribar amb el marcador a 0 i sense cap targeta per cap d'ambdós equips. A la represa, ambdós equips van tornar a sortir al terreny de joc amb les mateixes forces o fins i tot més. Només iniciat el segon temps, els de Barcelona van tenir dos corners consecutius que no varen saber transformar en gol. A partir d'aquell moment es va començar a veure bastant faltes i targetes per part d'ambdós equips. Unes faltes molt protestades i que en el minut 49 l'Horta va rebre la primera targeta groga, però dos minuts després la va rebre Lars Carrillo, jugador ripolletenc. En el minut 58 de partit, una bona jugada de l'equip visitant va acabar amb una centrada d'un jugador seu i sense rematador, però també sense aconseguir marcar porteria. Un minut més tard, el Ripo va aconseguir un córner a favor seu que no va saber transformar en gol. Després, uns minuts més tard, l'Uri Llaveria, porter local, va rebutjar un xut de l'Horta. Tots dos equips buscaven el gol, però no ho acabaven d'aconseguir. En el minut 74, l'Horta va rebre una altra targeta groga i 4 minuts més tard, el Ripollet va rebre una targeta groga pel Xema per simular suposadament un penal. A partir d'aquest moment, les sensacions del partit van canviar, tot i que els ripolletens no es rendien en cap moment. Els minuts passaven, cap d'ambdós equips aconseguia estrenar el marcador i les targetes grogues augmentaven. El gol ripolletenc es resistia en arribar. En aquest partit es va veure el debut amb el primer equip del juvenil Héctor Jiménez. Finalment, l'equip dirigit per Pitu no va aconseguir els 3 punts, però el que sí va aconseguir va ser no deixar que el líder marqués cap gol. Al final del partit, el porter local, Uri Llaveria, valorava el partit davant els micròfons d'aquest programa.
Bueno, jo crec que hem d'estar molt satisfets, no?, per l'empat d'avui, bàsicament per dues coses. Primer, perquè ens venia un equip molt fort, que és l'Horta, que van líders destacats, i després perquè teníem moltes baixes, no? Teníem 6 baixes, entre lesions i sancions, que avui la banqueta pràcticament hi havia o bé juvenils o jugadors de primer any d'amateur, no? Sabíem el que... el que veníem, i jo crec que l'empat és la veritat és que és molt bo.
Us enfrontàveu al líder, com afrontàveu aquest partit?
Doncs, bueno, sabem el rival que teníem, un equip que li agrada molt jugar a futbol, però sabíem que si estàvem els 11 replegats a darrere, tindrien menys espais i així els hi costaria molt més, no? I la veritat és que ens ha sortit molt bé, perquè la primera part m'han tingut molt poques ocasions de gol, i a la segona part jo crec que hem aguantat bastant bé, hem tingut que fer algun canvi perquè la gent estava fosa de treballar darrere de la pilota, i bé, la veritat és que molt content.
Com has dit, a la segona part hem vist més ocasions de gol, també podem dir que una mica més de faltes per part de l'Horta, targetes grogues, una d'elles pel Xema, per simular un penal. Què t'ha semblat aquesta targeta? T'ha semblat justa, injusta?
Bueno, a mi em queda a l'altra punta del camp i és molt difícil veure-ho. El que sí que és cert que contacte jo crec que sí que hi ha hagut. Llavors, clar, ensenyar targeta quan hi ha contacte ho veig una mica rigorós, no? Però bueno, no fa falta parlar dels àrbitres, no ha influenciat en el resultat. Un puntet que és molt bo, però bueno, l'hem de fer bo, aviam si aviat podem aconseguir 3 punts en un partit.
La feina del porter podem dir que és la més complicada en un partit.
Bueno, sí, jo crec que totes les posicions tenen la seva dificultat, no? Des de petits que ja ens ensenyen a ser específic en un lloc, i bueno, en partits així saps que tens feina. Crec sincerament que m'esperava tenir més feina de la que he tingut avui, però bueno, genial. En aquests partits que estem en quadre i això, doncs sumar un punt és perfecte.
Com et sents quan al final del partit veus que s'ha aconseguit que no et marquessin cap gol?
Pues molta felicitat, no? Perquè, hòstia, ens ve el primer classificat i sabem que tenen molt gol, no? Sí que és cert que venien amb una baixa molt important, el Sergi Arranz, que és el pitjor de la categoria, amb 12 gols, però, bueno, igualment ha jugat un altre davanter, el Xavi Torrent, doncs, que és un davanter centre d'un 90, que se les queda molt bé, ha intentat crear el màxim poli possible, però, bueno, les defenses avui han estat formidables.
Aquest cap de setmana sabem dos resultats, el del Martinenc contra l'Avià, que sabem que ha perdut el Martinenc, un equip en el que vosaltres suposo que estaríeu més pendents del que fes, perquè us porteu a pocs punts de la taula, i també sabem el resultat del Mollet Andorra, que ha guanyat el Mollet. A la mateixa hora que vosaltres ha estat jugant l'Atlètic Montcada contra el Vic, el qual estava guanyant l'Atlètic, el Farners contra el Masnou, el Manresa, el Sants. Com esperàveu aquests resultats?
La veritat és que ja s'està veient que cada jornada pràcticament no hi ha cap partit que es vegi moltíssima diferència de gols entre un equip i l'altre. Sí que hi ha alguna de tant en tant, però hi ha moltíssims empats, la lliga està superigualada. Ara mateix nosaltres que estem a mitja taula tenim 4 o 5 equips amb un punt de més o amb 2 punts de més, tenim el descens també a tocar. Bueno, jo crec que no ens hem de... No hem de mirar molt la classificació perquè estem a la primera volta encara, ja tindrem temps a la segona de fer números, però bueno, l'important és pensar en nosaltres, intentar sumar. Ara ja portem 5 partits sense perdre, sí que és cert que 4 empats i una victòria. Bueno, sumar sempre és important, veiem si ara podem, ens venen 2 desplaçaments a fora seguits, ara primer el Perón, a descansar, a recuperar gent, i aviam si podem guanyar algun d'aquests 2 partits a fora.
Això t'anava a preguntar, la setmana que ve descanseu, un moment en què podreu descansar i pensar en el proper partit, que serà al camp del Manresa. Com afronteu aquest partit?
Bueno, sabem que el Manresa al principi, per lo que es deia, com a pressupost era un dels millors de la categoria. No ha començat gens bé, si no recordo malament estan en tant penúltims, en 3 punts, amb 9 punts, però vaig veure l'altre dia que han fitxat, s'està l'entrenador, ha vingut un entrenador nou i han fitxat a 5 o 6 jugadors amb molt de nom, amb contrastats a tercera divisió, i això només vol dir una cosa, que la lògica diu que aniran cap amunt, però bueno, intentarem, que només portaran 2 setmanes treballant amb aquesta gent nova, i allà vam aprofitar allà, el nou Congost és un camp molt gran, patirem, però bueno, també tindrem les nostres armes i allà ens hi podem rascar alguna
cosa. Quina autocrítica faries del partit d'avui? Creus que heu de millorar en alguna cosa, no?
Bueno, autocrítica avui contra el líder, amb tantes baixes que teníem, jo crec que, bueno, sempre es fan coses malament, no? Però jo crec que avui, en general, és per estar molt satisfets amb la feina de l'equip. Segur que ara, quan arribi el vestuari, moltíssima gent estarà que no podrà ni parlar de l'esforç que ha fet. Jo em quedo amb això, quedo amb les parts bones del punt tret i ja descansar i a pensar en el Manresa.
La setmana passada veu empatar en un camp difícil de puntuar. Com afrontàveu després d'aquest empat aquest partit? Perquè si el camp, la setmana passada el camp era difícil, no, de puntuar, aquesta vegada no era el camp sinó l'equip.
Sí, bueno, ja sabíem que ens venia un mes de novembre i desembre del Tourmalet, que diuen, no? Llagostera B, a partir de Llagostera doncs en va venir Martinet, un club històric que fa 2 anys estava a tercera divisió, Horta, que lluita per ascendir, va ser Mollet, el derbi, que van estar molt a prop de quedar-se, bueno, de lluitar per l'ascens l'any passat, ara va ser Manresa, que l'any passat també van estar a punt de pujar. Bueno, això és la primera catalana. Cada setmana és una història diferent, el Ripollet amb les seves armes intenta treure els 3 punts sempre, avui ha sigut un, ja estem contents del resultat avui.
L'equip ripolletenc estava també pendent del que fessin aquest cap de setmana la resta d'equips, concretament el Martinenc, que anava una posició per sota seu. Arran de la derrota d'aquest equip, els ripolletencs es mantenen dotzens a la classificació amb 16 punts, 4 victòries, 4 empats i 5 derrotes. Els ripolletencs descansaran el proper cap de setmana i el proper partit serà el dia 11 de desembre al camp del Manresa, un rival que va a la part baixa de la classificació amb 9 punts, 2 victòries, 3 empats i 8 derrotes.
Gràcies, Marc. Continuem amb el futbol, però canviem de club. Anem amb el Pajaril, que aquest cap de setmana també ha disputat una nova jornada de Lliga i ens porta la seva actualitat també al nostre company, el Marc i la Inés.
Dissabte el Pajaril es va enfrontar a casa a la Planada en un partit amb moltes dificultats per a l'equip local. El partit no va començar amb un bon peu pels locals, ja que al minut 1 Antonio José va marcar el primer gol dels visitants. La mala sort va continuar pels locals i als 10 primers minuts del partit es va lesionar el porter. El segon porter no podia assistir al partit contra la Planada, de tal manera que un jugador de camp es va veure obligat a substituir el porter. Aquesta situació va desmuntar els locals. Javier Martínez va entrar a substituir el jugador que va haver d'abandonar la seva posició per Víctor Castro. En uns segons arribava el segon gol pels visitants, marcat per Francisco Aguilera. Al minut 20, el jugador ripolletenc Miguel Serrabona va rebre la primera targeta del partit. Aquesta primera part no estava sent el partit desitjat pels locals, que no acabaven de tenir l'ocasió de gol. José Antonio rebia la primera targeta groga per l'equip local i 10 minuts abans d'acabar la primera part, els ripolletencs tornaven a marcar. Arribava així el doblet d'Antonio José, un xut potent des de gairebé mig camp. El porter, avançat, no era capaç d'aturar el gol. Seguidament, Antonio José rebia una altra targeta groga i en uns minuts les rebien els seus companys José Ferrando i Alberto Aguilera. La Planada ja portava 4 targetes grogues a 5 minuts del final de la primera part. Al minut 45, l'àrbitre xiulava al final d'una primera part gens desitjada per l'equip ripolletenc. La segona part va començar amb molts canvis en l'equip local i es va presentar moltes més oportunitats pels ripolletencs. Durant els primers minuts d'aquesta primera part, amb dos equips van tenir diverses oportunitats, però cap dels dos va materialitzar aquestes oportunitats en gol. Al minut 58, la planada va substituir a Sergi Moreno per Gonzalo Roldán i en uns segons rebia una altra targeta groga, aquest cop per Ivan Tirado. Era la cinquena per la planada. En uns minuts, Diego Pérez va marcar el primer gol pel Pajaril. Seguidament arribaven diverses ocasions pel Pajaril que no acabaven en gol. Al minut 71 de partit va sortir Víctor Martínez per Roger Vendrell. I al minut 81 la planada va marcar un altre gol i va rebre l'última targeta groga, aquest cop per Ivan Martín. Amb aquest últim gol es dissipava qualsevol sentiment de remuntada per part del Pajaril. L'entrenador de la planada va decidir fer dues substitucions. El partit va acabar amb una derrota més pel Pajaril i amb el marcador 1-4. La nostra companya Inés Sánchez va estar cobrint el maig i va poder parlar amb Elifaz García, l'entrenador del Pajaril, que li va fer una valoració.
Pues el partido, pues hemos intentado la continuidad del buen trabajo que se hizo la semana pasada en el campo del Tibidabo a nivel defensivo. Llámalo de Murphy, teníamos hoy con un portero solo, resulta que el portero en minuto 10 pues, se nos lesiona, no tengo portero, tengo que meter al pivote de portero. Y a partir de ahí, pues bueno, un sinfín de situaciones que realmente pues, no son favorables y a batallar. Hemos intentado mover el equipo un poco en la media parte para darle otro aire. Se ha conseguido al principio y tal, hemos metido el tanto. Y luego, pues eso es lo que hablamos. Sin portero, más digamos que con el corazón que futbolísticamente, pues se ha intentado combatir. Mucha diferencia de goles y nada. Otro mal sabor de boca y bueno, y a seguir, intentar cambiar otra vez. Ya.
García donava també la seva visió sobre l'actuació arbitral.
Bueno, yo, el tema de los árbitros, lo que hablamos, él viene aquí, él tiene su criterio, realmente, si perjudica a los dos o perjudica a uno, perjudica ahí, realmente si tú metes un gol más que el otro, creo que el árbitro no tiene mucho que influir. Condicionantes, tampoco ha sido un partido para perjudicar a uno u otro. Pero te sigo diciendo lo mismo, si hubiéramos tenido el resultado a favor, pues a lo mejor se ven las cosas diferentes. Hay que hacer autocrítica y no basarnos en factores externos que realmente, bueno, a veces te pueden condicionar, pero yo creo que no creo que vayan condicionándonos a nosotros, sino somos nosotros mismos los que realmente no tenemos esa iniciativa. Y nada, pues no basarnos en la excusa del árbitro. Yo pienso que para mí, bueno, cada uno que viene pita su criterio y ya está, ahí no... Manda él.
Gràcies, Marc, i gràcies, Inés. Ara passem al futbol sala, que aquest cap de setmana també ha disputat jornada a la seva respectiva lliga i ens porta la seva actualitat i una entrevista bastant interessant al seu president, al nostre company, el Javier Duarte.
Tenemos el placer de hablar con Jordi, presidente de Futbol Sala Ripollet. Buenos días, Jordi.
Hola, buenos días.
Bien, para empezar me gustaría que nos hicieses una valoración global sobre cuál es tu visión de estas 11 jornadas y qué balance haces.
Bueno, pues, a nivel general es un balance negativo. El ir últimos en la clasificación, pues nos hace... Bueno, hemos estado mal, jugando mal, partidos que no hemos sabido estar a nivel. Y bueno, será complicado, vamos a luchar para seguir sumando victorias y conseguir el objetivo final que será conseguir la salvación. Nos quedan, a día de hoy, nos quedan 4 jornadas para finalizar la primera vuelta. Nos vienen, a partir de ahora, equipos que están en la parte de arriba de la clasificación, luchando por ser líderes. Pero bueno, vamos a seguir luchando y, como te digo, a conseguir el objetivo final, que es la salvación del equipo.
Muy bien. Este fin de semana el Ripollet sumó su novena derrota en la temporada, 7-3, ante el Manresa. ¿Cómo fue el partido?
Bueno, fue... un partido de dos partes, ¿no? Una primera parte dominada por nosotros, en la cual nos fuimos con un 0-2 en el marcador. Y con un pequeño problema que tuvimos, que fue la lesión de Juanito, que no pudo volver a jugar en todo el partido. Juanito es un jugador fundamental dentro del equipo y bueno, pues quieras o no, se nota su ausencia. Luego la segunda parte comenzaron con un Manresa muy... muy arriba, apretándonos mucho, haciéndonos meter atrás y ya se veía venir que iban a conseguir meter algún gol. Consiguieron remontarnos el partido, se pusieron 3-2. Nosotros aún así seguimos luchando, conseguimos empatar el partido a 3. Pero bueno, a partir de ahí ellos consiguieron un cuarto gol, tuvimos alguna opción de poder empatar otra vez a 4. Pero volvieron a meternos un gol, 5-3, se nos ponía todo muy complicado. Luego vino la expulsión de David Franco con 2 amarillas, un poquito muy justa por parte del árbitro las tarjetas. Y bueno, jugando de 3 nos volvieron a meter el sexto gol y ya para finalizar el partido consiguieron un séptimo gol cuando nosotros estábamos arriba, Julián jugando de 5 y achichando arriba. Bueno.
¿Y preocupado tras esta derrota, ya que el fin de semana pasado el nuevo cuerpo técnico parecía que había encontrado el camino de la victoria y supongo que una derrota tan abultada como la del sábado hace daño?
Bueno, preocupados estamos por dónde estamos en la clasificación, ¿no? Porque los resultados que queremos no se nos dan. Pero a nivel de juego estamos contentos. El equipo jugó bien el sábado y estuvo ahí siempre dentro del partido. Hubo momentos que el partido teníamos a favor nuestro, pero bueno, estamos jugando bien y yo creo que jugando bien al final los resultados vendrán.
Pues seguro que sí. Tras una sola victoria en 9 jornadas, se decidió cambiar de entrenador. ¿Por qué se escogió a Sergio?
Bueno, nosotros somos un club que siempre hemos apostado por técnicos de la casa, técnicos que se han formado dentro del club. Sergio era jugador del primer equipo, ha estado durante muchos años como jugador nuestro del primer equipo y además es técnico dentro del club. Él tiene mucha experiencia como jugador en la categoría, en la segunda división B, y creíamos que era la persona idónea para llevar a cabo esta labor. Y seguro que al final se notará su mano ahí.
¿Y qué crees que puede aportar el nuevo cuerpo técnico que le diferencie del antiguo?
Bueno, él, como ya te digo, tiene mucha experiencia como jugador y como técnico también. Tiene también mucha experiencia en las categorías base. Y seguro que con los conocimientos que él tiene y la experiencia esa que tiene, él aportará un granito de arena más al equipo para que podamos salir de la situación en la que estamos.
Perfecto. ¿Y qué objetivos podríamos decir que tiene el fútbol sala Ripollet para esta temporada, tanto el primer equipo como el fútbol base?
Bueno, a nivel del primer equipo es obvio, ¿no? Es conseguir mantener la categoría, una cosa que va a estar complicada, que sabemos desde un principio de temporada que va a estar difícil, que bueno, que haríamos ahí unos cuantos equipos que íbamos a estar luchando por evitar el descenso. También son 3 plazas de descenso y yo creo que habrán 5 o 6 equipos luchando por evitar esas 3 plazas. Ese es el objetivo a nivel de primer equipo. Segundo equipo, pues bueno, seguir luchando en la categoría que están y formando chavales que salen de juvenil, que se vayan formando ahí en ese segundo equipo, para que algún día puedan llegar a jugar en el primer equipo. A nivel del femenino, pues bueno, después de tantas bajas, con un equipo muy justito en cuanto a números, se nos hacen muy largos los partidos por los pocos cambios que tenemos. Bueno, digamos las 2 últimas jornadas que hemos conseguido 2 victorias y bueno, a consolidar la categoría en la que estamos y seguir luchando las chicas ahí. Y luego a nivel de base, pues bueno, a nivel de base siempre es lo mismo, desde los más pequeñitos hasta los juveniles, pues bueno, que se vayan formando como jugadores, que vayan creciendo a nivel personal y a nivel de equipo, para que algún día alguno de ellos puedan llegar a jugar en el primer equipo. Ese es el objetivo con el cual se montó la estructura de la base del fútbol sala Ripollet.
Eso te iba a preguntar, el fútbol base, al final, bueno, como en todo equipo, es muy importante porque suele alimentar al primer equipo, pero en este caso pues el Ripollet lo tiene como un pilar fundamental y es muy importante para el funcionamiento, para el desarrollo correcto del primer equipo.
Sí, para nosotros es fundamental la base. Ya nosotros hicimos una apuesta en su momento cuando entramos como junta nueva directiva y bueno, de tener pues una estructura de base muy pequeña con un par de equipos, se hizo la apuesta de intentar tener equipos en todas las categorías. En un corto plazo, muy corto, pues hemos conseguido tener una estructura desde una escuela donde empiezan los niños de entre 4 y 5 años hasta juvenil, y tenemos como media tenemos dos equipos por categoría. En algunas tenemos hasta cuatro equipos en la categoría. Nosotros es fundamental que esos equipos consigan llegar, den un pasito más y consigan llegar a la máxima categoría de cada categoría, ¿vale? Para que de esa manera compitan más y aprendan más, porque lo que nosotros queremos que ellos aprendan, que se formen, que sean buenos jugadores y que al final de todo lleguen a jugar algún día en el primer equipo.
Muy bien, y para finalizar, hablemos de nuevo un poquito del tema futbolístico. Os enfrentáis al Castelldefels en la próxima jornada, uno de los equipos que encabeza en la clasificación. ¿Cómo ves el partido?
Bueno, será un partido difícil. El Castelldefels, a nivel personal, creo que es el mejor equipo de la categoría. El año pasado ya fue campeón de liga, jugó la promoción de ascenso, no consiguió ganar la promoción. Pero bueno, si siguen teniendo el objetivo de ser campeones, pueden jugar esa promoción y subir de categoría, que es lo que están buscando ellos. Será difícil, pero bueno, nosotros tenemos mucha confianza en los jugadores, en el cuerpo técnico. Sabemos que van a salir a luchar a tope y yo estoy convencido que desde este sábado, con el nivel de juego que estamos desarrollando, vamos a conseguir algo positivo.
Seguro que sí. Y muchas gracias, Jordi, por concedernos la entrevista. Muchísima suerte y a ver si el Ripollet le da la vuelta a la situación y podemos contarlo desde la radio de nuevo contigo.
Vale, eso esperamos. Confiamos en ello. Gracias a vosotros.
Moltes gràcies, Javier, i passem al bàsquet, que aquesta setmana tant el femení com el masculí també han disputat partits de les seves respectives competicions. Per parlar del bàsquet tenim el nostre company, l'Àngel. Àngel, bona tarda.
Bona tarda.
El femení derrota, una derrota bastant contundent.
Sí, una derrota per 638, però si vols, mira, comencem amb les bones notícies.
Sí, no, amb el masculí.
Amb la cara de la jornada, que és el masculí, un CBR Lam Robòtica, que venia amb quatre derrotes consecutives que feien que la victòria fos més que necessària davant d'un Berga penúltim a la classificació. Una victòria per agafar aire i generar confiança, però el primer quart no va anar gens bé. Les concessions defensives dels ripolletens facilitaran un inquietant 23 a 26 als primers 10 minuts. Però com a sol passa en el bàsquet, quan s'acaba un període, tot i que només hi ha un minut de descans, canvien molt les coses, i de fet així va ser el segon quart, on ja vam veure una versió molt millor, una versió esperada del CBR, amb l'Alejandro i el David García bombardejant des dels 3 punts els bergadans, i que a més no van trobar en la fluïdesa ofensiva. De fet, només van fer 7 punts en el segon quart l'equip rival. Vam arribar amb un 45-33 al descans, i a la represa, doncs, el CBR es va dedicar, doncs, allò, a cuinar a foc lent el rival, sense cap exhibició, però amb fermesa, i va tancar amb un més 16 el partit a manca del darrer quart. 76-60 al final, que per deixar el CBR Ripollet amb Robòtica amb 5 i 6 en el balanç. Destacar el gran partit d'Alejandro, que va creixent partit rere partit, ahir 13 punts amb 3 de 5 en triples, i com no, a l'incombustible Santana amb 19 punts i 4 de 8 en triples. Aquestes eren les reflexions que ens feia David García, membre de la staff tècnic, al final del partit. Confiàveu en que arribarien les victòries i aquí la tenim.
Doncs sí, ja feia falta. La veritat que hem jugat amb la gent de la part de dalt i portaven 4 derrotes consecutives, i la moral de l'equip, doncs, tot i que es van competir tots els partits amb la gent de dalt, doncs necessitava una victòria com la d'avui.
Com han canviat les cares del vestidor?
Home, evidentment una victòria, i a més amb el resultat que hi ha hagut, doncs, és una cosa important per tot l'equip, des del primer fins a l'últim. I el més important de tot és que tothom suma, que hem recuperat efectius, i el més dolent, la lesió del Jordi Arbonés. Esperem que no sigui greu i que pugui estar aviat amb l'equip.
Com està?
Bueno, sembla, ja estava tocat de l'altre turmell, i sembla que aquesta vegada s'ha torçat l'altre turmell. Vull dir que esperarem a veure com evoluciona això.
En la posició de base, avui partiràs d'Alejandro, un jugador que creix i creix setmana rere setmana.
Sí, la veritat que la curva d'aprenentatge d'aquest jugador és impressionant. i s'ho demostra cada partit, i a més avui per les característiques del base que portava el Berga, sabíem que és un base que no és gaire anotador, però que reparteix molt el joc i és molt intens, penetrador, i bueno, ha fet molt bona feina.
Fins on pot arribar? Perquè té una molt bona mà, dirigeix bé, potser li falta experiència, però va creixent en cada faceta.
Bueno, jo crec que ha d'anar mica en mica. Fins on pot arribar crec que ho marcarà ell, perquè potencial hi ha, i és en el treball del dia a dia on ell ha de marcar el ritme, i fins on pot arribar jo crec que ell ho decidirà. Per nosaltres és un jugador important tant per l'equip de tercera catalana, que és el seu equip, com els minuts que pugui jugar amb el sènior A, i ho fa força bé. No li va tremolar el canell ni el cap a l'hora de debutar a la categoria, ja s'ha moldat molt ràpidament i és un mes al vestidor.
Necessitava la victòria també per totes aquestes bones sensacions que havien tingut l'equip en aquestes derrotes contra equips de la part alta. Necessitava la victòria per això. El primer quart suposo que no ajuda, però heu canviat moltíssim el segon.
Bueno, evidentment la manera de defensar ha canviat molt del primer quart al segon quart, i això ha sigut reflectat al marcador. Tal com hem defensat, hem atacat tant al primer com al segon quart, i així això s'ha demostrat a la pista, vull dir que ha quedat reflectit. Aquest equip anota molts punts, però té una assignatura pendent una mica amb el tema defensiu. Som un dels equips de la primera catalana que rep més punts, i això és una assignatura pendent encara, que intentarem anar resolvent durant segons avanci la temporada.
Proper rival, el Safa, tercer classificat, partit complicat a Barcelona.
És un partit complicat. Un equip que baixa de Copa, un equip que ho està fent bé, i a part a la seva pista, una pista en un sòtan, i bueno, jo crec que partit el tindrem la possibilitat de guanyar-lo. Estem competint bé amb aquests equips, amb aquest equip d'aquestes característiques, i per què no, arribarà el moment que donarem la sorpresa si continuem aquesta línia.
Moltes felicitats, David.
A vosaltres.
La nota negativa la va marcar Jordi Arbonés, que sabrem aquesta setmana per quan té de recuperació, però la veritat és que no tenia gaire bona pinta el que li havia succeït al turmell. El proper dia, rival, ho dèiem amb el David, el Safa Claró a Barcelona el dissabte a les 6 de la tarda. I ara anem amb la Creu. La Creu és el femení, és el CB Ripollet Sandacos, que va perdre la pista del CB Sant Just per 60-38, i recollíem les impressions de l'entrenador Albert Ortega al final del partit. Albert, gràcies per atendre'ns. Com expliques el marcador?
Bueno, hi ha hagut una diferència abismal en la concentració i les intencions d'un i altre equip pel que fa a les jugadores. Res, simplement també hi ha hagut un moment donat al final que marxem del partit i ja és impossible tornar-hi. Però vaja, més enllà d'això, és tota l'estona anem per darrere d'elles en el marcador. Això físic i mentalment ens penalitza, i això passa cada cap de setmana. I després, és el que diem, hi ha una concentració molt diferent la que tenen elles a la que tenim nosaltres. Jo no dic que no intentem estar concentrats en aquest partit, no dic que no vulguem fer les coses bé i que no vulguem guanyar, però amb les nostres limitacions, que som un equip que té moltíssimes, doncs o anem al 120% o anem al 80, 90, ens passaran per sobre, perquè a nivell físic i tècnic ens trobem equips molt, molt superiors. I després, doncs clar, és que si al final no la iguales, no la superes en alguna cosa, no hi ha res a fer. És a dir, el partit ens han passat per damunt tota l'estona. Sí que en alguns moments ens hem posat a 8, a 10, però després també ens han marxat de 20 i ja no hem retallat. Un partit bastant, bastant frustrant i bastant decebut amb les jugadores, amb el grup en general, perquè no és el que esperava. No és el que esperava, perquè venim donant-li la importància que es mereix aquest partit tota la setmana, perquè sabem que hem de guanyar a un equip que estigui a mitja taula, i sabíem que una de les nostres rivals a la zona baixa havia guanyat i ens igualava derrotes. Per tant, era sumament important, ja no només la victòria, sinó el que les sensacions fossin unes altres. I la veritat és que marxem d'aquí amb una derrota molt avoltada i amb una sensació de no saber per on començar dimarts.
Imagino que rebre el líder la propera setmana no és la millor medicina per aconseguir victòries.
Ah, per suposat que no, però vaja, quan és el que diem, quan et ve el 12è i perds de 20, al final tampoc variarà gaire el tarannà del partit respecte al d'avui, per exemple, però bueno, jo confio en que nosaltres entenguem d'una vegada les coses, de que ens hi posem i que sapiguem que perdrem molts partits, com segurament perdrem el del cap de setmana, perquè estarem jugant contra gent que estan lluitant per jugar a primera catalana, nosaltres venim de pujar a tercera, però el que hem de fer és guanyar-les en il·lusió, en treball, o com a mínim igualar-les. Ens hem d'igualar en això i no costa. Evidentment, no és el millor rival que ens ha de vindre. De fet, el que millor ens vindria és no jugar en un parell de setmanes i poder estar tranquils, pensar bé les coses, treballar bé sense pressió de partits ni res, això és el que ens vindria bé. Però sí, ara ens ve el líder i és el que menys necessitem.
Gràcies, Albert, i ànims per començar una bona setmana d'entrenaments.
Molt bé, Àngel, gràcies.
Ho dèiem amb l'Albert Ortega, el proper rival a 1:15 el diumenge, el Verneda, el líder, la unificació i a fiar, que bé, potser guanyar serà complicat, però tant o més important són les sensacions que pugui transmetre l'equip.
Doncs felicitem a l'equip masculí per la victòria i esperem que l'equip femení millori bastant pel proper partit i pel que resta de temporada. Gràcies, Àngel, fins al proper dilluns. I abans de tancar el programa, comentar l'actualitat del cross a Ripollet, que ens vam deixar la setmana passada per comentar algunes competicions que es van disputar. Com deia, el passat cap de setmana els corredors ripolletens es van traslladar a diferents jocs. El dissabte 19 de novembre es va disputar la milla nocturna a Cerdanyola en la distància de 10 quilòmetres i l'Olga Struig va aconseguir la segona posició a la seva categoria. També van participar l'Oriol Monclús, el Xavi García, Francisco González, José María Yelabert, María José Madrona, Miguel Serrano i Andreu Rodrigo. A la distància de 5 quilòmetres, el Francisco Torres va aconseguir la segona posició en la seva categoria, l'Antonio Roda i el Juan Muñoz van aconseguir la tercera posició, cadascú en la seva respectiva categoria. El David Facienda va aconseguir la quarta posició, i la Maria Dolores Mateo i el Miquel García van aconseguir la cinquena posició en les seves respectives competicions. També van participar l'Alba Ruiz, l'Antonio Peláez, en la distància de 3 quilòmetres, l'Izan de Aro va aconseguir la segona posició, que en la qual també van participar el Joel González i la Nidia Marín, i a la distància d'un quilòmetre el Marc Iran va aconseguir la tercera posició i per la seva part la Ayelen Michele Baca una sisena posició. En la categoria mini hi van participar el Lugo Serrano, la Laia Arias i el Pol Arias. Pel que fa al diumenge 20 de novembre es va disputar el cross Antonio Amorós a Santa Coloma de Gramenet, on hi van participar també l'Izan de Aro, que va ser setè, Albert Lázaro de C, el Gerardo Canya sisè, la Mireia Valdivia setzena, l'Antonio Valdivia a la posició número 31 i en Juan Muñoz a la posició número 33. També la Laura Torres va aconseguir la 19a posició en el cross de Girona, aconseguint una meritoria quarta posició. I poc més, fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que ens hagi agradat. Moltes gràcies per escoltar-nos un diumenge més i un dilluns més, i ens tornem a trobar el proper dilluns aquí, com sempre, de 7 i 7 minuts fins les 8 de la tarda a la 91.3 a Ripollet Ràdio. Fins aleshores, molt bona setmana.